Això és Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca. Al control tècnic està Joan Amat i us parla Joan Sueiro. Esperem que hàgiu tingut un bon estiu i ja tornem a ser aquí per continuar compartint amb vosaltres algunes de les millors músiques clàssiques de tots els temps. El programa d'avui és un número rodó, el programa número 40 d'aquesta sèrie, i per celebrar-ho el dediquem a un dels més grans compositors de la història, Johann Sebastian Bach, i concretament als seus concerts de Brandenburg. Bach va ser, sens dubte, un dels més grans genis, un dels més importants compositors de la història. Va viure a finals del XVII i a la primera meitat del XVIII. 1685 va néixer, 1750 va morir. Per tant, pertany al període de la música barroca. I ell, juntament amb Händel, Telemann, Vivaldi, etc., doncs, és un dels grans representants d'aquest període. Bach, a més d'un extraordinari compositor, també va ser un gran organista, clavecinista, violinista, etc., i molt admirat durant la seva vida com a això, com a intèrpret d'aquests instruments. És curiós que l'obra de Bach, després de la seva mort, com dèiem, el 1750, va quedar pràcticament oblidada durant molt de temps, durant gairebé un segle, fins que va ser redescoberta al segle XIX gràcies als esforços del compositor romàntic Felix Mendelssohn, i des de llavors doncs, la música de Bach ha estat sempre entre les més estimades, les més populars del repertori. Per tant, Bach és avui dia, sens dubte, si preguntem a qualsevol aficionat a la música clàssica que ens digui tres o quatre compositors, segur que Bach és un d'ells. Concerts de Brandenburg. Són sis concerts instrumentals amb diferents solistes. És una col·lecció molt variada, realment, al contrari que algunes col·leccions, per exemple, de 6 o de 12 o de 8 obres. Estem pensant, per exemple, en els concerti grossi de Corelli o els de Händel, que era molt més homogènia. Aquí, en canvi, és interessant perquè els 6 concerts són completament diferents un de l'altre. Per què es diuen de Brandenburg? Perquè Bach els va dedicar al Markgraf, que ve a ser la versió alemana del marquès, Markgraf de Brandenburg, que era un príncep molt, molt important, molt poderós, que governava la regió de Brandenburg, que era i és la regió al voltant de Berlín. Tots hem vist fotos de la famosa porta de Brandenburg en aquesta ciutat de Berlín. La dedicatòria és molt curiosa, si voleu, com a anècdota ben bé. La dedicatòria escrita per Bach, en francès, per cert, que era l'idioma així, diguem, cortès o, no? o educat d'aquella època, és curiós que la dedicatòria, que no és massa llarga, utilitza 3 cops la paraula humil o humilment. És a dir, que Bach es dirigeix al marquès de Brandenburg, al marcgraf de Brandenburg, amb uns termes molt, molt servils, podríem dir, no? molt com fent-se ell molt poca cosa. Però bueno, així era la relació en aquella època entre músic i aristòcrata. És una mica trist, no?, veure un geni com Bach doncs, tenint-se que rebaixar d'aquesta manera a l'hora d'oferir uns concerts fantàstics, com veurem, en el seu patró. Que no era el seu patró, però bueno, era un aristòcrata important que tenia cert interès per la música. Els concerts de Brandenburg estan, sens dubte, entre les obres més conegudes de tota la música clàssica, comparables en quant a popularitat amb, per exemple, les 4 estacions de Vivaldi o la 5a sinfonia de Beethoven. És d'aquelles obres que se n'han fet moltíssimes gravacions, moltíssimes interpretacions, i qui més qui menys tothom els ha escoltat en alguna ocasió, almenys una part. El que Bach intenta en els concerts de Brandenburg és explorar les possibilitats d'aquesta forma, de la forma concert instrumental, no? Concert per orquestra i solista, o solistes. I com feia sempre Bach, ell no es limita a repetir o a copiar esquemes coneguts, sinó que introdueix moltes novetats, amb molta audàcia, coses molt, molt sorprenents, i això fa que, bueno, que faci avançar, podríem dir, no? la forma concert d'aquesta manera. La música dels concerts de Brandenburg, en general, és bastant o molt alegre i optimista, és una música lluminosa, no? Sobretot en els moviments ràpids. En els moviments lents, doncs, són més introspectius, més relaxats. I el que farem avui és escoltar una selecció d'aquests 6 concerts de Brandenburg. I comencem pel concert de Brandenburg número 2, que té 3 moviments. Escoltarem el primer, que és un allegro. Aquest concert crida l'atenció i ens sorprèn perquè té 4 solistes, el qual és bastant poc habitual, no? Els solistes són un violí, un oboe, una flauta i una trompeta. També sorprèn que hi hagi una trompeta com a solista, perquè la trompeta no és un instrument que sigui molt habitual com a solista. De fet, la part de trompeta és molt brillant i es considera una de les parts més difícils de tot el repertori per aquest instrument, per la trompeta. Aquest primer moviment veureu que és molt festiu, és com sembla una celebració entre amics. Els solistes, podríem dir en termes futbolístics, que es passen la pilota constantment, un fa un toca un motiu i llavors un altre l'imita i després el tercer doncs també s'hi fica, és molt molt interessant, molt molt divertit. Fins i tot recorda la música de jazz en alguns moments, com veureu si us fixeu a l'inici del moviment. Toca l'orquestra, el violí fa un solo, torna a tocar l'orquestra, el oboe fa un solo semblant, contestant el violí, després la flauta fa el seu solo i després la trompeta fa el seu solo també. O sigui que recorda molt a això, una banda de jazz en la qual cada instrument va fent el seu solo. Escoltarem aquest primer moviment del concert de Brandenburg número 2, en fa major, allegro, en interpretació de la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner. És una gravació que ja té uns quants anys, però que continua sent força, en fi, de molt bon nivell.
Thank you.
era el primer moviment allegro del concert de Brandenburg, número 2 en fa major, de Johann Sebastian Bach, interpretat per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner. Passem ara al següent concert de Brandenburg, el número 3, en sol major. Aquest és el més famós juntament amb el 5, que també sentirem més tard. De fet, els escoltarem sencers, tots dos, el 3 i el 5. El número 3 és, veureu que és ben diferent de l'anterior, del número 2. És només cordes i clavecí. I el clavecí, perquè bueno, en l'època barroca ja sabeu que sempre hi havia un clavecí o un orgue o un llaüt, un instrument fent el que se li deia el basso continuo, el continuo, no? Que era com la base harmònica i apujant el baix. No té solistes aquest concert, al contrari que l'anterior, que en tenia 4, aquest no té solistes, o podríem dir que tots ho són, perquè veureu que la música va passant d'una a l'altra també. L'ambient en aquest concert número 3 és més semblant a la música de cambra, recordo una mica, per exemple, els quartets de corda de Haydn, que vam escoltar en un programa anterior, i bé, i comencem amb el primer moviment, que és un allegro. Veureu que és també molt interessant perquè tot el moviment es basa en un motiu simple de 3 notes. Tarara, i aquest tarara es va repetint fins a l'infinit. És realment espectacular com Bach construeix una música tan complexa a partir d'un motiu tan simple. I bé, i tot el moviment és això, és una conversa, és un intercanvi molt animat entre tots els instruments. El sentim en versió de Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall. Thank you. era el primer moviment, Allegro, del concert de Brandenburg número 3. I ara passem al moviment número 2, Adagio, que realment és curtíssim, és molt, molt breu. De fet, depenent de la interpretació, cada director fa una mica el que li sembla més oportú, perquè Bach no ho va deixar del tot clar, que és el que volia. Aquí sentireu que és simplement una petita improvisació al clavecí, i ja està. I després passem al tercer moviment, que torna a ser un allegro, que és gairebé un presto, perquè és força ràpid, i és un moviment encara més exuberant, no?, que el primer. És molt... Té molta energia. És un moviment que posa a prova realment el virtuosisme de tots els músics, sobretot dels violinistes. I veureu que tots els instruments tenen alguna intervenció solista i també es van responent uns als altres. De nou, la interpretació és a càrrec del Le Concert de Nation de Jordi Savall. era el concert de Brandenburg, número 3 en sol major, de Bach, interpretat per Le Concert de Nation, dirigits per Jordi Savall. Passem ara al concert de Brandenburg número 4, també en sol major, del qual escoltarem el tercer i últim moviment, que és un presto, per tant és un moviment molt ràpid. Aquí tornem a trobar una combinació de solistes poc habitual. Un violí i dues flautes. Un violí i una flauta potser hauria sigut més habitual, però dues flautes és bastant poc habitual. Tot i que teòricament són aquests tres solistes, després a la pràctica el solista més important amb diferència és el violí, que té una part dificilíssima, molt, molt virtuosística. Les flautes el que fan és crear un color, un ambient molt especial, molt maco, acompanyant el violí, però les seves parts són realment molt més... relativament més fàcils que... o bastant més fàcils que la del violí. Aquest concert també té tres moviments. Com dèiem, escoltarem el tercer, que és una meravella. Comença amb una fuga a quatre veus, és a dir, comença el tema en una de les veus, segurament els violins. Després aquesta mateixa melodia doncs passa a altres tres veus, els altres violins, les violes i els baixos, per exemple. I després es va complicant. El moviment va avançant i a mesura que va avançant doncs cada cop es va complicant més. I els solos del violí són espectaculars, realment. Fa unes coses que són pràcticament, semblen impossibles de fer amb un violí. Ja, si us hi fixeu, veureu que és realment fantàstic. Llavors, aquest tercer moviment, com hem dit, presto, del concert de Brandenburg número 4, ens l'interpreta La Petite Bande, dirigits per Sigiswald Kauken. Thank you. era el tercer moviment presto del concert de Brandenburg número 4 en sol major, interpretat per la Petite Band, dirigida per Sigiswald Kauken, que és, a més, el solista de violí. És un grandíssim violinista barroc. I passem ja, per últim, al concert número 5, que també escoltarem sencer, perquè és un dels més coneguts, i, en fi, és una obra extraordinària, també, que val la pena escoltar sencera. Aquí els solistes són violí, flauta i clavecí. En aquella època, posar el clavecí com a solista era tota una revolució. La gran novetat és això, que de fet es considera que és la primera vegada en la història que el clavecí no es limita a fer d'acompanyament dels baixos, o sigui, el continuo, no? El basso continuo, sinó que té un paper solista. Això és, no sé, com si en una banda de rock agaféssim la bateria i en lloc de tenir-la al darrere, en fi, acompanyant el baix i la guitarra rítmica, etc., doncs la poséssim al davant amb la guitarra solista i amb el cantant i amb aquest nivell, no? Aquí el clavecí, com diem, doncs fa un paper solista i, a més, de solista de primera magnitud, és a dir, és una part de molta dificultat. Veureu que la part del clavecí també requereix molt, molt de virtuosisme. Per tant, podem dir que és el primer concert per teclat de la història, un precursor dels concerts per piano, per exemple, de Mozart o de Beethoven, i de tots els que van venir després, durant l'època romàntica i més cap aquí. Per tant, té molta importància històrica, aquest concert. Té dos moviments ràpids, enèrgics, molt rítmics, és d'aquelles músiques que et fan moure els peus per seguir el ritme, sense que t'anau, pràcticament sense adonar-te'n, i després un moviment central, que és molt més líric, molt més tranquil, molt més expressiu. Ens l'interpretarà el Concerto Köln, una excel·lent orquestra barroca alemana, i anem a comentar primer el moviment 1, el primer allegro. Veureu que comença amb un tema molt marcat, que de seguida enganxa, capta l'atenció. Aquest tema, com acostuma a fer Bach, el somet a mil i una variacions i transformacions durant el moviment. I potser el més notable, ja que dèiem lo del clavecí com a solista, el més notable potser és un solo molt llarg del clavicèmbal, més o menys en el minut 6, o sigui, a partir del minut 6 aproximadament. El solo dura uns 3 minuts, que és molt llarg, i que és d'un virtuosisme espectacular realment, sobretot cap al final. Veureu que comença més o menys tranquil i després la cosa es va animant, no? I es va complicant. Segurament va ser el propi Bach qui tocava el clavecí en l'estrena d'aquesta obra. I probablement el que volia fer Bach, entre altres coses, doncs era això, demostrar les possibilitats del clavecí com a instrument solista, ja que fins a llavors estava sempre limitat a ser part d'aquesta secció rítmica, d'aquest basso continu. Bé, doncs escoltem aquest primer moviment, Allegro, interpretat per Concerto Köln. Thank you. Era el primer moviment, Allegro, del concert de Brandenburg número 5. I ara passem al moviment número 2 i al moviment número 3. El segon moviment, el moviment lent, està marcat affettuoso, que és una, en fi, una paraula italiana que es podria traduir com això, afectuós o amb emoció, amb tendresa, etc. O sigui que ja indica que tot el moviment doncs, té, té un caire molt, molt íntim, no? Molt recollit. De fet, és com una meditació serena i molt expressiva. I només intervenen els tres solistes en aquest segon moviment. L'orquestra no participa. I el segon allegro, i l'últim moviment del concert, torna a ser una música molt rítmica, ballable, fins i tot. De fet, és una giga, que és era una dansa d'aquella època, no? Una dansa cortesana d'aquella època. I, de nou, podríem dir que l'estrella d'aquest tercer moviment, doncs, torna a ser, igual que en el primer, torna a ser el clavecí. Escoltem, doncs, aquests dos moviments, Affettuoso i Allegro, de nou en versió de Concerto Köln. Thank you. Era el concert de Brandenburg, número 5, en re major, interpretat per Concerto Köln. Amb això arribem al final del nostre programa. Gràcies per escoltar. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i per la propera setmana us proposem Mozart, i concretament les seves sinfonies, les últimes, 40, la 40 i la 41. Que tingueu molt bona setmana.